dimarts 26 de gener de l'any 2016. Aquí continuem amb el Sempre amb tu, 12è programa d'aquesta nova temporada i que des d'ara i fins la una del migdia t'acompanyarà a la sintonia de la Cala Ràdio. Un programa que arranca quan són les 12 i 15 minuts i amb diferents temes damunt la taula. Avui parlarem dels actes preludi de la nostra Festa Major de la Candelera, almenys dos d'aquests actes. La cita amb el teatre, amb el grup escènic de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa. I amb la música de la banda de la Cala que tindrà lloc diumenge. Ahir parlàvem amb Emilio Cabell al nostre temps de l'entrevista i avui passarà pel programa Josep Tomàs Margalef, un dels directors del grup escènic de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa. Aquesta serà la nostra part de l'actualitat, però també tenim temps per a les nostres seccions. Ja sabeu que els dimarts passen pel nostre estudi els Experts en Natura. Serà la recta final amb el nostre Naturalment. Abans, però, i després d'aquest temps de notícies, tindrem amb nosaltres el sotsinspector de la policia local de l'Ametlla de Mar, Francesc Ciuraneta. Amb ell, com sempre, farem la secció de la Seguretat Ciutadana. Avui, especial atenció a la prevenció per a aquestes festes majors, a l'ús del vehicle, a l'estacionament i també alguns consells de seguretat. Vinga, va, posem fulla a l'agulla en aquest 12è programa. És dimarts 26 de gener de 2016 i comença el Sempre amb tu. Anem ja amb les notícies de la Cala Ràdio d'aquest dimarts 26 de gener. Primeres propostes per a l'inici de les festes majors de la Candelera en 2016. El cap de setmana prèvia a la Festa Major d'enguany tindran lloc les tradicionals cites amb el teatre i amb la música. Divendres i dissabte a les 10:30 de la nit i a la sala de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa, el grup escènic portarà a l'escenari l'obra Boing Boing de Marc Camoletti, una obra còmica que es va escriure als anys 60 i que es va portar a la pantalla cinematogràfica als 70. La trama ve amb un home que té diferents amants, totes elles hosteses, i que combina els seus horaris de vol, de treball, per veure-les. En l'obra, que té una cronologia en el temps, s'hi veurà el pas del temps, i així doncs el nus s'anirà fent més gros, donat que cada cop més l'home tindrà dificultat per compaginar la triple vida amorosa. Ho explica un dels directors del grup escènic de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa, Josep Tomàs Margalef.
És molt fàcil, vull dir, a veure, és una mica un cara dura que resulta que té el pis, té el pis i té tres nòvies o quatre i resulta que totes són hosteses de vol. I clar, ell pues, conta que la de Bridge United doncs resulta li arriba el dimarts i marxa el dimecres, encara li ve la d'Air France, que ve el dijous i li marxa el divendres, i després ve un altre vol i tal. Bueno, pues tot això se li va una mica al garete quan improvisen, pues l'autor juga en la modernització de l'aviació, posen, canvien els avions, fan vols més ràpids i arriba un moment que, com podeu comprendre, pues se troben les quatre.
La venda d'entrades de l'obra es farà dijous de 6:30 a 8:30 de la tarda a la taquilla de la sala i una hora abans de cada representació. A partir de les 12:30 podreu escoltar en aquest programa l'entrevista amb Josep Tomàs Margalef, on parlem més àmpliament d'aquesta obra de Candelera. L'altra proposta passa per l'aposta de la banda de la Cala de portar a l'escenari del poliesportiu municipal Galetet la sinfonia número 1 del Senyor dels Anells de Joan de May, una obra que està inspirada en el llibre de J.R.R. Tolkien. Tot el concert serà una sinfonia d'una hora aproximadament de durada i on s'intercalaran lectures d'alguns fragments del llibre. Ens explica la importància d'aquesta obra el director de la banda de la Cala, Emilio Cabello.
Les bandes de música estaven acostumades a tocar música, pues, arranjaments d'orquestra sinfònica, pasodobles, marxes de processó, música per ballar una mica, però el que s'ha fet, música sinfònica escrita realment per banda, aquesta obra ho va canviar tot. Jo sempre dic que aquesta obra és una mica com el Ciudadano Kane d'Orson Welles, no? Perquè aquesta va ser la primera obra que va composar Johann de Meyer amb 20 i pico anys, 30, i va ser la seva primera obra i realment va ser brutal. O sigui, és una obra històrica que qualsevol director de banda vol dirigir, qualsevol banda crec que ha d'interpretar, i li tenien moltes ganes, després, jo què sé, com si una colla castellera afronta un 3 de 10, no? Pues és això, El Senyor dels Anells de Johann de Meyer, per una banda. Llavors, pues, bueno, l'obra és única, o sigui, és una sinfonia de 5 moviments que té una duració aproximada de 50 minuts, i entremig també intercalarem alguns fragments molt petits de textos del Senyor dels Anells, per ubicar una miqueta, per entrar en puesto les obres per la gent menys iniciada en l'imaginari d'aquesta obra de Tolkien.
La cita serà diumenge 31 a les 12 del migdia i al Poliesportiu. A dalt de l'escenari, a banda del director i dels músics, també s'hi asseurà la persona que guanyi el sorteig de la cadira sinfònica que estan realitzant des de la banda a la seva pàgina oficial de Facebook. Anem ja amb la informació territorial. El gestor d'infraestructures ferroviàries, Adif, preveu no tenir enllestida fins a finals de setmana la via Valmesa pel descarrilament d'un tren de mercaderies a Ascó el dissabte passat. Ahir, l'empresa Transfer, encarregada del transport dels productes a bord del tren sinistrat, va començar a retirar els 11 vagons del comboi. 6 pals de la catenària, 2 canvis d'agulla i la pròpia via van patir danys, que es comprovaran més acuradament, un cop tret tots els vagons. D'aquesta manera, la Ribera d'Ebre no tornarà a tindre restablert el trànsit ferroviari per la R15 fins als finals d'aquesta setmana. Mentrestant, Adif va habilitar un servei d'autobús entre Móra la Nova i Flix, el tram que està tallat del trànsit des de dissabte. Es tracta, doncs, del segon descarrilament que ha tingut lloc a la zona en el darrer mes, atès que el 31 de desembre també va sortir de la via un tren de mercaderies a pocs quilòmetres, que en aquell moment va ocasionar afectacions a la circulació ferroviària durant uns dies, amb més retards dels que ja són habituals. Ara per ara, Adif no concreta les causes d'aquests successos i espera investigar-les en els pròxims dies. Mentrestant, els alcaldes de la zona i la presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre especialment han reclamat inversions necessàries i més tasques de manteniment per garantir la seguretat del traçat. En aquest sentit, la presidenta de l'ens comarcal, Gemma Carín, que des del primer moment de l'incident ha estat en contacte amb l'Ajuntament d'Ascó, ha mostrat la seva preocupació per l'actual estat de la via i ha reclamat que es prenguin les mesures necessàries també per qüestions relatives a la seguretat, tot recordant que es tracta d'una infraestructura pròxima a les dues instal·lacions de centrals nuclears i a la fàbrica de Flix. Carim espera que el servei es replengui amb la màxima celeritat possible per ocasionar el mínim d'afectació sobre els veïns usuaris de la línia i reivindica que realitzin les inversions necessàries per minimitzar el risc que pot comportar la proximitat de la via amb les instal·lacions nuclears i amb la fàbrica de Flix. Diàriament, com a punt, circulen per aquest tram de l'R15 11 trens de viatgers i 25 de mercaderies, entre els quals destaquen els que transporten carbó des de Tarragona a la central tèrmica d'Andorra a Terol. I aquest dilluns van començar els treballs per submergir 4,6 quilòmetres de cablejat dins del mar a la Bahia dels Alfacs fins a les Salines de la Trinitat. La Generalitat, Endesa i Infosa, l'empresa responsable de l'explotació de les Salines, van iniciar la tercera fase del projecte que permetrà soterrar per mar la línia elèctrica del trabucador. En concret, les gairebé 52 tones de cablejat s'enterraran a un metre de profunditat. L'estesa es realitza des d'un vaixell que compta amb una retroexcavadora, un equip de dragatge i un radar. Des de l'aigua, un equip de biòlegs bussejadors guien el cable fins al fons marí. Un cop s'hagi estès tot el cablejat, s'enterrarà tota la línia mitjançant el procediment de post-stretching, amb una bomba de succió que es considera el menys invasiu per al medi aquàtic. El conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baget, ha seguit l'inici dels treballs a peu d'obra. Baget ha destacat que l'actuació permetrà millorar la l'activitat productiva d'Infosa, però també eliminar l'impacte visual que generaven els pals de llum enmig del Delta. La previsió és que el soterrament de la línia finalitzi als principis del mes de març. Un cop entri en funcionament, el Ministeri de Medi Ambient retirarà la línia aèria que actualment alimenta les salines de la Trinitat. El cost de l'execució del cablejat submarí es preveu que sigui de 800.000 euros. Infosa n'assumeix el 50%, Endesa el 30% i la Generalitat un 20%. El proper 3 d'abril els veïns de Poblenou del Delta votaran el seu representant a l'Ajuntament d'Amposta. Això ho preveu la iniciativa de l'equip de govern d'Esquerra Amposta per realitzar una consulta popular sectorial no referendària al municipi per conèixer les preferències dels veïns del nucli que el ple de l'Ajuntament ha aprovat. Ahir el plenari autoritza així a iniciar els tràmits de la consulta que es fonamenta en la Llei de Consultes Catalanes. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha remarcat que aquest era un dels compromisos electorals d'Esquerra Amposta i que poden presentar-se com a candidat a l'elecció del representant tots els majors de 18 anys empadronats de Poblenou a data de 31 de desembre de 2015. Per ser candidat només cal presentar una instància a l'Ajuntament d'Amposta entre el 28 de gener i el 11 de març. Del 23 de febrer al 8 de març s'obrirà el període per ser membre de la mesa electoral i el sorteig es farà el 9 de març. Aquell mateix dia s'iniciarà el període de campanya que durarà fins al 2 d'abril. En total són unes 150 persones sobre una població d'unes 180 les que podran exercir el seu dret a vot a partir dels 16 anys. La pregunta serà si haguessis d'escollir entre els següents candidats qui preferiries que fora el o la representant de l'alcalde al Poblenou. Tot seguit hi haurà els noms dels diferents candidats i només es podrà escollir una opció. I l'Ajuntament de Deltebre ha presentat l'Oficina Local de Contractació, un instrument que pretén fomentar la transparència i la lliure concurrència en la contractació pública del consistori i enfortir les empreses del municipi. L'alcalde Lluís Soler ha explicat que el compromís de l'equip de govern és garantir la transparència i la participació en tots els àmbits, de manera que en el cas d'aquesta oficina totes les empreses i autònoms tinguin els mateixos principis d'igualtat i d'oportunitat en les diferents contractacions de l'Ajuntament de Deltebre. Amb el reglament que s'aplicarà a totes les empreses i autònoms registrats amb excepcions molt tipificades, seran convidats a les diferents contractacions del consistori de forma obligatòria a partir de 3.000 euros i, opcionalment, fins a aquesta quantitat. L'Oficina Local de Contractació s'emmarca en el nou reglament municipal de contractació aprovat per unanimitat en la sessió plenària del passat 22 de desembre, una normativa que va molt més enllà de la normativa vigent de contractació de l'Estat espanyol, complint amb l'objectiu de l'equip de govern de Deltebre d'enfortir a les empreses municipals. Aquesta oficina també regularà i centralitzarà les compres de l'Ajuntament de forma agregada per tal d'abaratir costos econòmics i oxigenar la hisenda municipal. Totes les societats i autònoms del municipi que vulguin optar a participar en aquestes ofertes s'han d'inscriure al Registre Municipal d'Empreses. També es poden inscriure aquells que donen llocs de treball al municipi tenint una plantilla d'un 75% o més de persones empadronades a Deltebre o bé aquelles empreses de fora del municipi que ofereixin un servei exclusiu. I amb aquest apunt des del municipi de Deltebre anem ja cap a l'estat del temps.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Un dia més des del Servei Meteorològic de Catalunya ens aporta aquesta previsió meteorològica la Carme Farnell. Carme, molt bon dia.
Bon dia, comencem la jornada i ho fem amb temperatures molt semblants a les que vam tenir ahir o fins i tot una miqueta més suaus que les d'ahir. En general, el que tindrem avui són la presència d'aquests núvols baixos que estan afectant els punts més costaners, però la tendència és que aquests núvols vagin a retirar-se sobre mar de cara al migdia i, per tant, continuarem parlant de domini del sol a partir de mig matí, sempre acompanyat de molts núvols alts i mitjans que deixaran el cel mig entranyinat. Això, més de cara al matí a la tarda, aquests núvols alts i mitjans també tendiran a anar a menys. Pel que fa a les temperatures màximes, també han de ser força semblants a les que vam tenir ahir, per tant, parlarem de temperatures màximes que pujaran fins a aquests 15, 16 i fins i tot 17 graus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Bon dia. Amb aquest cel tapat ara mateix a l'Ametlla de Mar, la temperatura és de 13,9 graus centígrads i la humitat relativa del 86%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Òptimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
I 30 minuts en directe des de la sintonia de la Cala Ràdio. Seguim compartint aquest temps sempre amb tu. Ja saps que els dimarts tenim espai amb els companys del Servei d'Urgències Municipal i també de la Policia Local. Aquesta setmana, temps per a la seguretat ciutadana amb els companys de la Policia Local de l'Ametlla de Mar i en concret amb el seu sotsinspector Francesc Ciuraneta. Avui al programa posem punt de prevenció, posem un espai de prevenció, sobretot si agafeu el vehicle a aquestes festes, feu-ho sense els efectes de l'alcohol ni de cap estupefaent. I també consells perquè la seguretat sigui present en aquestes festes majors de la Candelera. És dimarts, és temps de seguretat ciutadana. Ja amb el nostre temps de seguretat ciutadana des del Sempre amb tu, un espai que fem amb la col·laboració de la Policia Local de l'Ametlla de Mar, i ens acompanya el seu sotsinspector Francesc Ciuraneta. Francesc, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Se'ns aproximen les festes majors de la Candelera i avui el nostre temps de seguretat ciutadana creiem que és oportú fer un repàs que ens va servir ja genèricament per moltes vegades que agafem el cotxe i no l'hauríem d'agafar, perquè com estem de festes, sortim, fem alguna copa de més i evidentment això és un perill, no només pels altres que porten vehicle, també per nosaltres mateixos, per la nostra pròpia seguretat. És un dels temes que parlarem en aquesta seguretat ciutadana. També farem alguns consells, algunes recomanacions per aquests dies de festes, per estacionar el vehicle, per tenir cura quan sortim al carrer, sobretot després de la processó. Abans, però, parlem doncs d'això, no? D'agafar el cotxe i d'agafar-ho, entre cometes, beguts. Error.
Error, absolutament. De totes maneres, estic convençut que tots els que ens escoltaran ja ho saben, eh? I per tant, a mi el que em pertoca és senzillament recordar-ho. Tenim una legislació, un reglament general de circulació que ens obliga a conduir sense haver pràcticament tastat l'alcohol. A vegades parlem d'allò de, escolta, és que només he begut una copa, ni he begut dues, ni he begut tres. La legislació parla d'uns índexs d'alcohol en sang o d'aire aspirat, i aquests són els que hem de tenir molt clars. A més, hem de tenir molt clar que aquestes multes no són quantioses. Poden significar retirada del carnet de conduir i fins i tot poden arribar a ser, segons la tassa, un delicte. I això no ens val la pena, per això no ens val la pena que arrisquem primer la nostra vida, després la nostra integritat jurídica, el nostre carnet.
Perquè moltes persones pensen, bueno, doncs tindré, si em pillen i em fan el control, em posaran una multa, potser em cau algun punt, però clar, no pensem que això pot convertir-se, com bé apuntava Francesc, a un delicte, i que això ja no és només una multa, ja no és una retirada de punts o de carnet, ja porta un procés judicial darrere.
I no només això. Ser condemnat per un delicte d'aquestes característiques, un delicte contra la seguretat del trànsit, hi ha molta gent que això ho hauria de tenir en compte, ens treu el jo sempre dic que és com un comodín. La legislació espanyola té allò que es diu la remissió condicional, és a dir, no entrar a la presó per condemnes de menys de dos anys. En el moment que tu ja estàs condemnat per un delicte, la remissió condicional no existeix. Per tant, el següent delicte que tu poguessis ser condemnat, aleshores sí entres a la presó. Per tant, jo penso que això ho hem de tenir molt en compte, bàsicament perquè és la nostra integritat física i és la integritat física d'altres persones. No hi ha res més dolorós que perdre la vida en un accident de trànsit i no hi ha res més dolorós que fer-li mal a algú o fer-li perdre la vida a algú per responsabilitat nostra perquè en un accident de trànsit anàvem sota els efectes de l'alcohol o de les drogues, i que sapiguem també que en aquests moments la detecció de drogues també és molt fàcil, no només la de l'alcohol, sinó de la de qualsevol droga psicotròpica que en aquests moments se pugui consumir. Jo no vull ser el que els hi faci de la festa no vull ser pájaro de mal agüero, ni vull ser el que digui que no han de disfrutar, no heu de disfrutar de les festes han de disfrutar, i fins i tot aquell que ho triï, que begui més enllà de lo normal, perquè després no hem parlat, però hauríem de parlar també dels coma etílics, d'aquesta circumstància mèdica que pot comportar greus conseqüències físiques, mèdiques per les persones que beben, no? Però el que vulgui beure, que es deixi el cotxe a casa, i aquí la cala, que es pot anar a tot arreu a peu, que caminin, que és molt sa.
I a més, doncs, que no cal agafar el cotxe a aquestes festes. La veritat és que tenim a peu pla pràctic, bueno, peu pla no, perquè tenim pujades i baixades, però tenim molt fàcil per anar-hi des de qualsevol indret del nostre poble als punts calents de la nostra festa major i gaudir-la sense haver de preocupar-se en aquest sentit ni per agafar el cotxe, que és evident que no és la millor opció si beuen, si agafen, doncs, si prenen les seves copes per gaudir d'aquesta festa, la millor opció és no agafar el vehicle. També aquesta recomanació ja l'extenem, i en aquest cas sense veure els veïns i veïnes de les urbanitzacions o de les finques rústiques, que evidentment aquestes persones sí que no han de prendre alcohol, o si prenen alguna copeta que ho facin a l'inici de la nit, perquè doncs els efectes ja no siguin presents en l'organisme. Important això que també apuntaves, Francesc, d'evitar l'accés d'alcohol, també és una de les mesures importants. Entenc que moltes vegades la policia local, conjuntament amb el SUM i amb els serveis sanitaris, heu de veure casos d'intoxicacions etíliques. Entenc que també molta joventut, i això també és un missatge de conscienciació que se'ls ha de donar, més enllà de que, evidentment, doncs, depèn de les edats, no tenen la possibilitat de portar un vehicle, un cotxe, però sí que poden portar una motocicleta d'aquestes de petites dimensions. Vull dir que també és important tindre conscienciació d'això.
Sí, els ciclomotors, les motocicletes, i en aquest cas és el mateix, per conduir un turisme que conduir un ciclomotor o una motocicleta. Jo diria que fins i tot un ciclomotor o una motocicleta pot comportar encara més riscos, no? Jo volia fer una crida als pares en tot això, Els pares, a vegades, i jo parlo des de la condició de pare, no tant com a policia ni com a cap de la policia, els pares han de vetllar perquè els nostres fills tinguin un consum ordenat i responsable de qualsevol tipus de substància d'aquest tipus, i hem d'estar, en dret es diu, invigilando, i per tant aquesta vigília, això de vegades esperar-los a veure com arriben a casa o si arriben a casa, és important, perquè són etapes que tots han passat, que són etapes en què a vegades es perd la consciència del que està bé i del que està malament, o pitjor encara, que a vegades pensen que allò que està malament és el millor.
És aquesta una primera tònica, un primer missatge que deixem ja clar a Francesc, però volem parlar de coses ja una miqueta, posem-li un punt més alegre a la nostra festa. Tenim alguns consells i algunes recomanacions per tenir en compte, per exemple, l'aparcament, l'estacionament de vehicles. Important que respectin les senyalitzacions que des de la policia local marqueu per totes aquestes cercaviles, les rues, les desfilades, processó, etc, etc. Tots aquests dies de festa hi ha diferents zones del municipi on l'estacionament estarà prohibit, entre cometes, durant algunes hores.
Jo em permeto fer una mica de publicitat, si em deixes, és a través del nostre Twitter. Donarem informació puntual d'aquelles zones, d'aquells carrers, d'aquells espais que per motius de necessitat tinguem que reservar. i aleshores el que els demano als ciutadans és que parin molta atenció en aquestes tanques, en aquests cartells de color groc amb la senyal de prohibit l'estacionament que estem fent servir no només a l'Ametlla de Mar, sinó pràcticament totes les policies locals. Són senyalitzacions excepcionals que indiquen espais que d'una manera puntual restarà prohibit l'estacionament, que en facin cas i en cas de dubte que truquin a la policia, que els aclarirem si és que és una d'una manera o d'una altra. Us ho demanem perquè també val a dir, desgraciadament hi ha gent que ho sap, retirar un vehicle amb la grua són 120 euros, són molts diners, una denúncia també. Nosaltres no hem tingut mai ni tindrem una política recaptatòria, però és veritat que després si hem de fer servir la grua, hem de fer servir els bolletins de denúncia, doncs les multes se diu vulgarment piquen, no? I no volem. Per tant, si us plau, facin cas amb aquest tipus de senyalització, insisteixo, a través del nostre Twitter informarem puntualment de quins jocs estarà prohibit temporalment a estacionar, i en cas de dubte, que no dubti ningú, hem de trucar a la policia perquè rebre la informació adient.
Recordem, el Twitter és @PLAmetllamar. Correcte?
Correcte.
@PLAmetllamar, Policia Local Ametlla de Mar. Allà trobaran tota aquesta informació, que entenc que minut a minut anireu actualitzant a través de Twitter. Punt aquest, important l'estacionament. Un altre dels punts importants, tenim la processó. Sabem que és un dia on la cera es queda impregnada als carrers. És aquesta l'estampa de després, de la neteja. Però, clar, durant aquest procés de neteja, durant aquests dies en què encara queda alguna capa de cera superficial, és molt important que, sobretot, aquelles persones amb mobilitat més reduïda o amb deficiència prestin atenció, perquè les relliscades poden passar.
Que parin cuidado, sí. Això és la recomanació. Altres anys algú ha patit algun petit accident i no voldríem que això es torni a repetir. És veritat que la brigada municipal immediatament després de la professó se fica a treballar i intenta treure totes i cada una de les restes de cera que han quedat a tot el recorregut, però durant aquest espai de temps es pot produir alguna circumstància i recomanem, doncs, no fer servir els recorreguts de la professó, sobretot en aquelles zones que són peatonals.
Mm-hmm. Ja per acabar, com a darrer missatge, i darrer missatge important també, comentaves que abans has fet un apunt als pares. Tornem a cridar-los ara, perquè sí. Moltes vegades ja ens desperten a tots els veïns i veïnes del municipi, a primera hora els capgrossos, els nanos, voltant pel carrer, són els més petits de la casa que s'encarreguen de fer-la ballar pel municipi, però m'apuntaves abans de començar aquesta secció de Ciutat Ciutadana que és molt important també que els pares tinguin, vetllin també pels seus nens i que no els deixin tampoc anar pel carrer lliurement en aquesta cercavila.
Són els grans protagonistes, la il·lusió que tenen quan porten el cap de nano i quan disfruten i ho esperen durant tot l'any. I aquesta il·lusió no se la podem trencar per algun tipus d'accident que pot ser previst. Nosaltres, des de la policia local, acompanyem aquestes cercaviles, però no podem donar cobertura a tots i cada un dels nanos. Per tant, hem d'entendre que són responsabilitat dels pares. Els accidents són això, els accidents són coses no previstes i, per tant, tots els ulls que puguin vetllar per la seguretat dels nostres petits seran benvinguts. I, per tant, jo faig aquesta crida als pares de que siguin responsables, que els seus nens, els seus nanos han d'estar vigilats en tot moment per tothom, nosaltres també, evidentment.
Doncs Francesc, amb aquesta crida ens hi quedem. Molt bona festa amb això, tot el cos de la policia local. Tindreu uns dies de molta feina, igual que nosaltres també, des dels diferents àmbits i dels diferents espais de treball. Bona festa i ens hi retrobarem després de la Candelera per seguir aportant aquest temps de seguretat ciutadana.
Bona festa a tothom, gràcies.
El nostre espai de seguretat ciutadana, breu pausa per la publicitat a la tornada. Ens hi posem amb Josep Tomàs Margalef parlant d'aquesta obra de Candelera, Boing Boing.
Josep Tomàs Margalef. Assessoria d'empresa, assessoria fiscal i assessoria laboral. Josep Tomàs Margalef. Comptabilitat d'empresa, assegurances generals i gestions. Josep Tomàs Margalef. Al carrer Andreu Llambric 57 de l'Ametlla de Mar. Telèfon 977 45 64 22. El número de fax és el 977 49 34 00. A l'assessoria Margalef li oferim professionalitat, atenció, dedicació i servei. Assessoria Josep Tomàs Margalef.
Restaurant Esmeralda comunica a tots els clients i públic en general que estarà obert durant totes les festes amb la seva carta i menús habituals. Restaurant típic de la costa amb cuina nacional i internacional. Plats típics de les nostres terres. Paella i parrillades de peix i carn. Disposem de terrassa ajardinada amb jocs infantils. Ens trobaràs a la urbanització Tres Cales de l'Ametlla de Mar, cantonada carrer de la Piscina amb Avinguda Calafort. Per reserves, truca'ns al 977 48 64 53 o al 659 57 06 69. També ens trobaràs a restaurantesmeralda@gmail.com. Restaurant Esmeralda.
Continuem en directe al Sempre amb tu de la Cala Ràdio en aquest dimarts. Si ahir ja els fèiem alguna proposta per aquestes festes majors de la Candelera relacionada amb la música, ara una altra de les imprescindibles i que tampoc ens podem perdre és el teatre. És la cita que presenta el grup escènic de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa per divendres i dissabte. Boing, boing, una obra de les còmiques, de les tradicionals que ens presenta el grup escènic de la nostra localitat i que en els pròxims minuts intentarem conèixer més àmpliament amb un dels directors del grup escènic, Josep Tomàs Margalef. Josep Tomàs, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Anem a parlar d'aquesta obra, obra de Candelera. Boing, boing.
De Candelera, de Candelera.
De Candelera. Explica'ns una miqueta aquesta obra, com sorgeix i explica'ns una mica el seu argument.
Bueno, a veure, és la recerca de buscar una obra per la Candelera que sigui pues, divertida, amena, és a dir, que obri a les festes amb il·lusió i sobretot que la gent s'ho vingui a passar bé, molt bé, que oblidi totes les coses que li han passat durant aquest any, tristes, agradables, el que sigui, i és en definitiva el pòrtic ideal perquè entréssim a les festes de la Candelera en alegria i en il·lusió.
Una obertura de les festes majors que fareu a divendres i dissabte a les 10:30 de la nit, dues sessions d'aquesta obra Boing Boing. Una obra que és de Marc Camelotti, que és la segona obra que representeu d'aquest autor francès.
Sí. A més ha estat portada al cine. El que passa que fa molts anys, perquè aquesta obra l'hem ressuscitat una mica, l'hem modernitzat i l'hem posat
al dia d'avui.
L'hem actualitzat, no? Però aquesta obra la va fer als anys 60.
Als 60, jo tinc apuntat al 1960.
Jerry Lewis i Tony Curtis, o sigui que segurament que algunes persones que tinguin sobre els 50 anys i 60, segurament que l'haurem vist perquè llavors anava al cine.
Comentaves la part cinematogràfica, jo parlava de la part escrita de l'obra de teatre, va ser l'any 1960.
Sí, però després va ser adaptada al cine.
Al cinema.
Sí, i la va fer Jerry Lewis, que ja sabem que era un gran còmic, per lo menos la gent d'una certa edat sabem que era un gran còmic.
Per tant, doncs, aquesta obra reciclada, diguem-ho així, reciclada i adaptada als temps que corren.
Actuals, sí, sí. Als temps que corren. Actuals, sí, sí.
Una miqueta, com és la història? Quins personatges hi trobem? Quin és el lío que trobarem? Perquè segur que bueno, aquí hi haurà cosa per a riure una estona.
Home, és molt fàcil, vull dir, a veure, és una mica un cara dura que resulta que té el pis, té el pis i té tres nòvies o quatre i resulta que totes són hosteses de vol. I, claro, ell pues, compta que la de Bridge United d'on resulta li arriba el dimarts i marxa el dimecres, encara li ve la d'Air France, que ve el dijous i li marxa el divendres, i després ve un altre vol i tal. Bueno, doncs pues tot això se li va una mica al garete quan improvisen pues, l'autor juga en la modernització de l'aviació, posen, canvien els avions, fan vols més ràpids i arriba un moment que com podeu comprendre, pues, se troben les quatre
al pis, no? A casa.
Bueno, l'argument és este i la gent ja s'ho pot veure. Doncs,
ja entenem que hi haurà un entrellat per aquí al mig de relacions i demés. És una obra que explicant així l'argument, mos pot representar bueno, pues, els típics
enredos,
escenes matrimonials, escenes dels cuernos, etc etc etc. Però entenc que aquí li posem un punt d'afegit perquè entra en escena, entenc que un únic personatge que representa doncs, en aquest home i diferents dones, i entenc que aquí també hi ha una trama de personatges secundaris interessant o no?
No n'hi ha de secundaris, tots tenen un paper important.
Important.
Important, vol dir que així com hi ha obres que, per exemple, els personatges principals pues, actuen tres quarts d'hora i els altres cinc minuts, este no és el cas. Vull dir, és bastant similar. Home, el que porta la veu cantant és l'home, però entre les hosteses, pues, més o menys, tenen un repartiment bastant prim.
Important
totes.
Entre vol i vol doncs, van actuant en escena.
Sí, sí.
Tenim aquest enllaç, molt acostumats, com dèiem, en aquesta obra de Candelera còmica, escenes matrimonials, escenes de parella...
Bueno, doncs, a veure, has de fer algo que sigui agradable, pues, xiques maques, que en tenim, xiques que treballen molt bé, que en tenim, vestits bonics, que en tenim...
Aquí, jo volia anar cap aquí, no? Una mica, com ho argumenteu, això? Perquè, clar, unes safates van ben vestides, van totes de vol, van ben arreglades...
Quan arriben al pis, després se suposa que s'han de dutxar, s'han de treure les robes, s'han de posar d'altres, no?
Per tant, aquí també hi haurà una mica... Ja anem avançant una miqueta el que trobarem en esta obra de teatre divendres i dissabte.
Home, pues, això és la salsa. Si li poses una mica de salsa, pues, la sopa és insípida.
Una mica, qui són els personatges? Qui són els actors i actrius que interpreten aquests papers?
Bueno, pues, tenim Víctor, tenim... a la Maria Boquera, tenim a la Noemí Llambric, tenim a la Laia Callau, tenim a la Neus Balfegó i tenim a la Dorina. A veure, garantia d'èxit.
Només un home per a moltes dones?
Bueno, n'hi ha un altre, però ja el descobrirem.
Ah, hi ha un altre. Hi ha una nova... És una nova incorporació?
Sí, no, és nou, és nou.
Una nova incorporació que també descobrirem damunt de l'escenari. Que entenc que aquest serà amic de l'home o serà...
Bastant
o
amic.
O també...
Bueno, amic rival.
Amic rival, no? La competició entre tantes dones entenc que és important. Quant de temps porteu assajant aquesta obra? Perquè hem de pensar que ho vam parlar ja als Nadals,
sí,
amb els pastorets, que portaveu dos i tres i quatre obres una damunt de l'altra.
Quatre mesos. No, nosaltres ara... És clar, nosaltres enguany... Han portat dues obres, han portat els pastorets i esta, i les hem ensenyat en paral·lel. O sigui, vol dir que cada setmana ensenyàvem, fins que no vam acabar els pastorets, dos dies per setmana ensenyàvem. I de quan vam acabar els pastorets, ara ensenyem quatre dies. Ja estem ultimant, l'obra mos surt bé, modèstia a part, ja saps que no tinc gaire de modèstia, però la veritat és que la tenim madura, la tenim absolutament preparada per a sortir, i el que estem ara és, precisament esta setmana, incorporem ja el poble, incorporem, perquè a més serà molt bonica, és des d'un colorido excepcional, també intentarem fer alguna sorpreseta al començament, vull dir que no desvelaré aquí, però me refereixo que ara estem adaptant tot això i que els nervis van per dins.
Estem a dimarts, això s'estrena divendres, entenc que hi ha recta final de preparatius, assajos generals, tot...
Dilluns, dimarts, dimecres i dijous ensaiarem tot el conglomerat del que és l'obra i crec que la gent s'ho passarà bé i tornarà a dir quin bon començament de festes.
I a més rient, perquè sempre tindrem aquelles persones que solen riure força en aquesta sala de la societat. Ho parlava, una mica també, amb aquesta feina que heu portat compaginant amb els Pastorets, molt bona resposta del públic, unes sessions amb molt bona acceptació, diumenge va ser dia rècord,
aquest va ser
un dia ja clau, i a més amb la posada en escena, després de 15 anys que no es feia al municipi, 50 persones per damunt de l'escenari, és una feina que costa.
Sí. Mira, vam fer 400 persones entre els 3 dies, i vam arroplegar 2.000 euros, m'entens? Això és molt bonic perquè, doncs, bueno, ja sabeu que el teatre, doncs, si no hi hagués aquesta resposta, doncs no podries fer res, perquè, doncs, bueno, ara has de tornar a fer decorats, has de fer, necessites moltes despeses, hem comprat llums, hem comprat una altra taula de so, volem anar perfeccionant les coses per a millorar la qualitat de les nostres actuacions i anar posant-nos al dia d'altres coses, i aquestes coses, doncs, clar, són molt boniques, vull dir, clarament, gràcies al públic, vam fer 2.000 euros, que això ens ajuda a pagar aquestes despeses i a millorar les qüestions tècniques, que tu saps molt bé que estaven molt, molt mancats i que encara hem d'anar perfeccionant a poc a poc.
Picant pedra a poc per anar creixent aquest Teatre Caleró. Ara tenim una obra de Candelera i la tindrem, ara repassarem els horaris i els preus i tot això, però abans... Pròximes metes, pròxims reptes que es marcarà el grup escènic, en les seves tres divisions hi haurà novetats de cara a la primavera?
Sí, estan ja ensaiant el grup infantil, han de començar també el grup juvenil, i nosaltres estem pendents de que l'Ajuntament ens encarregui una cosa que no és el moment de dir.
Vale. Ho deixem en l'aire.
Vale? Si l'Ajuntament ens ha encarregat una cosa i estem treballant amb ella, i quan serà el moment i la tindrem clara, evidentment tu seràs un dels primers que ho sabràs i podrem tornar a vindre aquí i tornar a explicar-ho a la gent.
Com deia, ho deixem a l'aire, nosaltres anem cap a l'aire i anem a pujar amb aquest boing boing. Obres divendres i dissabte, 10:30 de la nit. Entrades, com s'han d'adquirir?
Les entrades, dijous, venda adelantada dels dos dies.
Anticipadament.
Del divendres i del dissabte. A la taquilla de la societat, de 6:30 a 8:30. 2 hores, de 6:30 a 8:30. I una hora abans...
De les dues representacions. Per tant, doncs, les persones que vulguin fer-ho de manera anticipada poden anar el dijous per la tarda a les 6:30 a la taquilla de la sala de la societat.
Exactament.
I també tenen l'altra opció, que és abans de cada obra.
Sí, és aconsellable que vinguin el dijous perquè, pues, bueno, afortunadament, sabem que se preveu que hi haguin dos plens històrics.
Perquè a més, per Candelera és aquells dies, jo crec que és aquella obra que tothom hi va al teatre, és l'obra de tothom hi va al teatre.
Tothom va al teatre i a més aquesta obra, doncs, no sé per què, doncs, la gent no sé com se n'ha enterat, a més ja estem a Facebook també i la gent se n'ha enterat, avui sortit el cartel, suposo que la gent per Facebook ja el veuran i la gent s'anima, està molt animada i com que és una obra que sortirà molt bé i que xalaran tant, i ells ja ho saben, ja ens donen la confiança, això s'omplirà.
I la gent ja està pendent de preparar-se per riure una bona estona. Josep Tomàs Margalef, un dels directors del grup escènic de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa, gràcies per haver-nos explicat amb somriures ja aquesta obra de Candelera, Boing Boing, que divendres i dissabte a la nit representareu a la sala de la societat.
Estos són perdona, estos són los que veurem treballant dalt a l'escenari. Però veureu també que tot el grup escènic participa d'esta gran festa del teatre i els veureu en algun moment o altre fent coses dins de l'escenari. Per tant, deixo aquí que no només són esto, és a dir,
estos personatges,
sinó que veureu a tot el grup fent coses, i donant-li alegria Macarena a la Candelera.
Així ens hi quedem. Gràcies, Josep Tomàs, bon dia.
Bon dia a tothom i bones festes.
Aquest era el nostre temps d'entrevista amb Josep Tomàs Margalef parlant d'aquesta obra de Candelera, Boing Boing. Però el programa continua, anem ja quan són la una del migdia a la nostra secció dels dimarts, la secció Naturalment. Quin temps més boig que tenim aquest hivern, un desembre que no ha estat gens gelat i un gener que sí que han baixat una mica més les temperatures, però que l'ambient tampoc és de ple hivern. Avui a la nostra secció de natura, al Naturalment, volem intentar esbrinar el possible per què d'això o per què està passant. Avui ens acompanya Xavi Soler i s'estrena també en aquesta secció l'Aurora Requena. Molt bon dia a tots dos.
Hola, molt bon dia.
Bon dia.
Vinga, va, posem fil a l'agulla. Anem a intentar esbrinar el perquè d'este temps tan estrany i tan atòpic per aquests mesos d'hivern.
Sí, bueno, una miqueta no hi ha una raó, com tu deies, no? Tot aquest tema del clima i del temps meteorològic és supercomplicat, fins i tot ni els mateixos meteoròlegs tenen molt clar com funciona, i sempre són una suma de coses, no? De fenòmens. Entre ells, el canvi climàtic, val? Però bueno, aquest any tenim un fenomen que es diu El Niño.
Bueno, que no és la loteria de...
No, no. Si fos este, penso que la gent no es queixaria gaire a repartir entre tots. Bueno, és d'aquelles coses que... Jo sempre dic que la gent no té memòria en quant a temperatura, a situacions climàtiques, la gent no té memòria. Sempre l'any que estàs és el que fa més fred, o el que fa més calor, o al revés, perquè tinc la sensació aquesta de que en general la gent no recorda un any per l'altre, si és una cosa molt evident, com per exemple el que està passant ara, no? Aquell any sí que va fer molta calor, o l'any de la gelada, no? O l'any 62, que recordem sempre que aquell poble va nevar. Però clar, estem parlant d'un fenomen que abans ho comentàvem, no? És un fenomen cíclic que passa pues, cada 5, 7 anys més o menys, que és aquesta previsió. Llavors,
bueno... Clar, a més és natural. Hem de tenir en compte que aquest fenomen, que val, si hem parlat també de què influeix el canvi climàtic, que aquí l'humà, no?, té molta culpa, el fenomen del Niño realment és una cosa que passa naturalment.
Sí, sí, és igual que els monzons i aquestes històries que cada any pues, tenen la seva afectació en el cas dels monzons, i en aquest cas pues, és un fenomen que s'allarga més en el temps, però que sabem o saben de que pot ser previsible, no? Llavors certes situacions com per exemple les pesqueries, per exemple, abans també ho estàvem comentant, aquestes davallades de pesca que estan tenint pues, al sud de
la zona de Perú, sí, Xile, no? Que normalment són molt riques.
Clar, normalment tenen molt bones pesqueries. Per què? Perquè hi ha afloraments de nutrients degut a les corrents i demés. Pensem també que les corrents són fenòmens cíclics. O sigui, no és que ara hi ha corrent de... Naturalment de forma puntual, no? Però te pots trobar variacions de corrent. Però, per exemple, el Mediterrani sempre té una mateixa corrent general.
Sí, sempre té una direcció de com entra l'aigua i de com surt, això és cert. Però el que passa amb el Niño és que el problema és aquest, no? Que aquesta, diguem-ne, tendència natural o normal de les corrents s'inverteix i canvia, no? I llavors, a la zona de Xile i de Perú, que les aigües són ben fredes, com comentes, i són molt riques en nutrients per la pesca, doncs durant el Niño en canvien aquestes condicions i l'aigua es torna supercalenta en superfície.
Clar, clar, i aquestes aportacions de nutrients que tenim o que tenen sortint del fons del mar, doncs, se perden, llavors... es troben pues, que hi ha davallada en tema de pesqueria. I amb això, també el tema del Niño i els fenòmens climàtics i demés, parlem del tema del canvi climàtic i parlem del fenomen del Niño i com ens està afectant ara, sense perdre de vista que és un fenomen que està passant a centenars de quilòmetres on estem nosaltres.
Efectivament.
I això ens dona a entendre de que la Terra l'hem de veure com una unitat, no? Que és el que diem sempre. No? A vegades perdem les coses de vista i pensem que el que està passant al sud del planeta pues no ens afectarà en res a nosaltres. No és així. No és així.
Sí, perquè això que està passant a aquestes costes que diem de Xile, no? De Perú, que ens agafen a milers de quilòmetres, el que està fent és que està canviant els vents. Llavors, les direccions del vent, i això ens està afectant a nosaltres. I per això ens estem trobant aquí a la península doncs un hivern molt estrany en el que no plou, però no plou aquí a Catalunya, que entenem que bueno, normalment no plou molt, però és que tampoc està plovent a Galícia ni a Cantàbria, no? A Oviedo, per exemple, que ha estat aquest cap de setmana, doncs les temperatures eren al voltant dels 20 graus i tothom estava flipant una miqueta, no? per aquest fenomen tan estrany.
Això altera una mica també els bioritmes de totes les qüestions naturals.
Sí,
em passa al cap, no? Temes de plantacions, aquí l'informatiu n'hem parlat molt, de que collites de verdures i d'hortalissa del territori s'han vist malmeses per aquestes temperatures, perquè no el fred hivernal que li demana per aquesta plantació, això es malmet. I ho dic, hi ha coses que es veuen més visiblement i que no estan, per exemple, ho heu parlat al fons del mar, hi ha coses que passen allà que no les tenim tan presents o tan visibles i que passen com a més desapercebudes, però aquí al costat de casa, a les plantacions, a les finques pròximes, ja s'han vist aquests canvis. I un altre fet, quan hi ha aquests moviments a Amèrica doncs, de temes, fenòmens meteorològics importants, sempre se'n ressenteix, no?, a la part europea. Sempre, al cap d'uns mesos, ve com una barrera, no?, i s'aporta les conseqüències que s'han produït allà, es repeteixen d'una forma diferent o pareguda a aquí a Europa.
Sí, efectivament, bueno, de fet, les nevades que ha estat aquest cap de setmana, no?, a Nova York, han sortit les imatges de que és la nevada més gran de... Bueno, el que tu dius, no?, des de que recordo la nevada més gran. Però bueno, això sí que té també les afectacions aquí. Tot està dins del mateix sistema i després al nord d'Europa també arribaran aquestes... I estan aquestes neus. I d'aquí, bueno, clar, que estem una miqueta més al sud, doncs potser no en forma de neu, perquè ja s'ha dit aquest any que les pistes no han pogut obrir perquè no tenien neu, però bueno, potser esperem que arribi en forma de pluja, perquè portem més de 70 dies aquí que no plou, i això està... Els incendis...
Potser arriba al mes de maig la pluja, i seran, a més, i ho dic per aquest efecte que ve després, no? Passarà, veiem aquesta gran nevada, les portes, veiem imatges de les portes que obrien i tenien gruixos de neu grandíssims. Clar, per això dic, això s'arrastrarà cap aquí, entenem, i l'hivern que havíem dintre, el mes de desembre, el mes de gener, potser el tenim el mes de març o el mes d'abril.
Sí, aquestes coses, pues, és el que diem, després te trobaràs un mes de juliol i agost, que potser pues, perdes la temporada, per dir-ho d'alguna manera, no? Per què?
Bueno, sí,
són fenòmens que després te trobes que s'estan reproduint pues, a una escala potser diferent al nostre territori, no? I que l'hivern que havies de tindre ara pues, lo tens a final de durant la tardor o la primavera.
El tema és que tampoc els científics, perquè a finals de l'any passat van fer unes previsions que també els pobres no s'han... O sigui, ells estan una mica desquiciats o van una mica bojos també perquè van fent prediccions que no es compleixen. Llavors, estan una mica que no saben ben bé què acabarà passant aquest any, no? Perquè les prediccions o els models que es fan no s'estan complint.
Sí, després, el que comentaves del tema del moviment de les espècies, ja sigui plantes, animals i demés, doncs basen els seus bioritmes en temes doncs, com la llum, no? Les hores de llum al dia, temperatura, humitat i demés. Clar, ara què està passant? Una cosa molt evident i que la gent està tenint molts de problemes a nivell de dia a dia és la presència de la processionària. La processionària ha variat totalment el seu cicle durant aquest any i a part que està atacant moltíssim els pins, i de fet hi ha pins joves que te'ls mires i fas, no sé si s'acabarà recuperant este pinet, a part, pues, bueno, totes les molèsties que comporta, i no només al nostre territori, que ja és habitual que n'hi hagi per les temperatures normals que tenim aquí, sinó que està pujant en alçada. O sigui, tots els pins, per exemple, que són més d'altura, pi roig, pi negre potser no perquè és de molta més altura, però s'estan trobant pues, poblacions de processionària a llocs que abans per temes de temperatura no era habitual trobar-ne.
Efectivament, sí, clar, les espècies que poden pujar, que es poden moure, no? Que tenen una... altres que, com els pins, costa més, però altres espècies que es poden moure, busquen aquells llocs altitudinalment, no? Pugen a la muntanya, diguem-ne, pugen una miqueta més, trobant aquestes condicions que ells, les que són òptimes per a ells. Llavors, si uns quants metres més dalt la temperatura és més òptima, doncs allà acaben, no?
Sí, i després te trobes que, o sigui, estan colonitzant en puestos nous, que la millor esta colonització només serà temporal durant aquest any, que després, quan vinguin temperatures baixes, tornarà a la seva normalitat, esperem, i trobes que els puestos on habitualment hi ha, pues que s'ha sobredimensionat la població de processionària,
sí,
en aquest cas.
Sí, en aquest cas,
no?
La processionària és una cosa que des de, no, des del octubre, novembre, ho portem comentant, sí, sí, perquè és exagerat, és que sembla principis de primavera.
Sí, sí, i, bueno, i com això, pues, te trobes plantes que ara no haurien de florir i ja estan florint, o els ametllers que de fet ja és l'època que comencen a bellugar-se els ametllers i començar a traure flors i demés, però t'has trobat inclús a les notícies, alguna vegada ho han mencionat o en algun programa de tele, que estaven florint al mes de desembre. Això sí que no és habitual,
no,
o sigui,
no,
que comencin
no.
a florir ara fas, doncs, bueno, ja és l'època que ja comencen a moure les plantes, no? Però clar, al mes de desembre ja hi havia alguna floració en certs llocs d'ametllers. Clar, tot això fa que ara té una gelada dins la planta que està començant a bellugar la saba i demés, i et pots trobar, pues, que et vingui una gelada, el que deia Dani abans, que aquestes coses te venen i al moment que no toquen i perds, per exemple, una collita.
Per ser, sencera.
Collites que varien, no? amb aquest tema meteorològic. Sens dubte, i ara vam a fer d'home del temps, què trobeu per esta Candelera? Mos respectarà el temps o no? Perquè hi ha un refrany popular que deia i diu: quan Sant Antoni plora, la Candelera riu.
Sí, això
o si
diu.
Sant Antoni riu, la Candelera plora. Entenem que ve molt vinculat i molt lligat a les estacions meteorològiques i als fets meteorològics que es van produint. Però aquest any tan raro i tan estrany, què pot
sí,
passar?
Sí, perquè, per exemple, lo que és les minves de gener i tot això, les vam tindre el desembre. O sigui, de fet, l'anticicló este que es fica entre gener i febrer, ja l'hem tingut, en teoria. Ja l'hem tingut. Llavors, ara què et trobaràs? Bueno, igual mos mantenim tal com estem ara, amb aquestes bromes que tenim aquests dies, com, per exemple... La predicció diu que malhora no la tindrem. A més, és la Candelera i malhora no la podem tindre.
Tenim a la Verge, no?
Clar, sí, bueno, passarà allò del dia 2 a les 7 de la tarda que clar. Desapareixerà tot.
És de les coses que sempre estem comentant. Que el dia 2 a les 7 de la tarda comença la processó, ja pot ploure, nevar o fer vent, que allí es queda una calma tremenda. O sigui, el dia que van decidir treure la Verge perquè el temporal s'estava enduint el moll d'Agropoble, aquell dia la van encertar. Bueno, i els demés dies, pues bueno, ja ho saps, que per la gent del poble faiga fred o faiga calor, plogui o que sigui,
sempre
és, igualment se surt, igualment se va de festa, i bueno, que siga el que la Verge vulgui. No?
Sempre és evident que aquesta mirada, quan hi ha dies com aquests de festes majors, sens dubte també són importants, i mirant el cel, i més enllà, lliguem-ho ja amb aquesta situació meteorològica, com dèiem, atòpica i diferencial del que hem anat veient. Hi ha molta gent que diu: això són anyades. Diu,
sí.
Anyades.
Sí, home, una mica...
És així o és una anyada ja més especial?
No, és que les anyades, si ho mires per una part científica, són fenòmens cíclics.
Clar, però això, i és veritat que són anyades, que van passant cada cert anys, van se repeteixen aquests cicles, però també és cert que la memòria humana és molt, molt relativa, el que comentàvem al principi, no? Però sí que és veritat que hi ha anyades. El que també és cert és que en els últims 10 anys s'ha vist que ha pujat la temperatura a nivell global. Llavors, potser que les anyades que nosaltres estàvem acostumats es repetiran, però poder dir una miqueta diferent, no? I potser estem parlant de que sí que passaran fenòmens d'aquests cíclics, però potser ja partint de la base que la temperatura serà sempre un pèlet més alta que abans.
Bueno, tindrem menys fred i més calor.
Bueno, i radicalitzar tot molt és el tema del fenomen aquest i del canvi climàtic, que potser no és tan fàcil, no? Més fred o més calor, sinó potser plou molt, molt, molt en un punt, molt exagerat, més huracans, més tormentes tropicals... Potser són moltes les coses que variaran, no? Només tan fàcil com més
sí,
calor, més fred.
I abans ho comentàvem, fèiem broma, no serà el dia de mañana, que obriràs la porta de casa i trobaràs tot nevat, un barco pel mig dels carrers i una miqueta la imatge aquesta. És una cosa progressiva que ens costarà adaptar-nos, que és una evidència... I amb això vull remarcar una cosa, que vull que tots m'ho donéssim compte, i és que abans ho comentàvem, i l'Aurora s'ho havia preparat aquí el guió, i hem fet una mica de broma. El moviment de les ales d'una papallona a l'altra banda del món té conseqüències a l'altra banda. I és que és així.
Estem interconnectats, totalment.
És un ser viu, té una entitat pròpia, i amb això vull, el que dic sempre, hem de ser conscients de que qualsevol cosa que féssim al medi, el medi és qualsevol cosa que ens envolta, des de tirar un paper al carrer fins a anar a la muntanya i calar foc en un bosc, qualsevol cosa que féssim té unes conseqüències. I aquestes conseqüències les pots notar de forma immediata o a llarg plaç. I és el que està passant. O sigui, a llarg plaç, tot aquell munt de CO2 que estem generant i gasos d'efecte hivernacle i de més, ara ens estan passant factura.
Sí, sí, efectivament. I notarem en terra, en els oceans, en els rius, en les collites, en tot, i és el que tu dius, ens haurem d'adaptar ara a tenir uns recursos potser més limitats, sobretot, per exemple, pensant en la península ibèrica, no? Que sempre ja són desèrtics de per si, doncs potser ens haurem d'adaptar i canviar molts els nostres hàbits per poder continuar.
Aurora, Xavi, ho hem de deixar aquí, us desitjo bones festes majors, també la Eli, que avui no ens ha acompanyat, i tornarem després de les festes majors de la Candelera la setmana vinent, que avui dia 2, dimarts dia 2, fem aturada. Nosaltres tenim que també treballar molt per aquestes festes, ens hi posem després de Candelera. Gràcies, i amb aquest avís i amb aquesta alerta ens hi quedem, sobretot aquesta reflexió de la papallona molt encertada i molt interessant. Tot el que féssim nosaltres aquí afectarà, si no aquí, a qualsevol part del món. Gràcies, Aurora, gràcies, Xavi, bon dia.
Bon dia.
No tenim temps per a més en aquest programa de dimarts 26 de gener del Sempre amb tu. Moment ja d'acomiadar el nostre programa. Com sempre, en la recta final et recordem alguns dels apunts locals, alguns dels comunicats de la jornada d'avui. Recorda que tens a la venda les entrades i abonaments per a la festa major de la Candelera de les 10 del matí a la 1 del migdia a la sala d'actes de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Abonaments a 25 euros. Entrades per als concerts de Lacs amb Busto i de Strombers. Per al monòlic de Toni Albà. Dinar de jubilats. Totes i cadascuna de les propostes d'aquesta festa major, aquelles de pagament, des del passat dilluns i fins a divendres, tens cita de 10 a 1 per adquirir-ho als baixos de l'Ajuntament. Estem a dimarts i recorda que dijous tornarà a tenir lloc un altre tall de la carretera nacional 340. En aquest cas, a partir de les 3:45, nous tres punts de tall a l'Ametlla de Mar, les Cases d'Alcanar i Vinaròs. En aquest apunt nosaltres posem punt i final en aquesta edició d'avui dimarts del Sempre amb tu. Demà hi tornarem puntuals a les 12 i esperem ja amb la companyia de la nostra companya Fini Lleó. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.